Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Òscar Fernández. El nombre de desapareguts a Líbia pel pas del cicló Daniel es podria acostar als 10.000, segons la mitja lluna roja. El balanç de morts supera els 2.000, però la xifra pot ser molt més elevada, segons que ha explicat el cap de l'organització a Líbia, Tamer Ramadan.
La xifra de morts és enorme. Pot arribar als milers, però no tenim un nombre definitiu de moment. Confirmem amb les nostres fonts d'informació independents que el nombre de desapareguts està arribant a les 10.000 persones per ara.
La zona més afectada pels aiguats és la ciutat de Derna, a l'est de Líbia, que ha quedat negada per la ruptura de dues preses que han fet que han arrasat zones residencials senceres. Segons un ministre de l'administració oriental del país, una quarta part de la localitat ha desaparegut i s'han recuperat més de 1.000 cossos. Les dues autoritats que es disputen el poder a Líbia han fet una crida a la comunitat internacional que inclogui maquinària pesant, material mèdic i aliments. Turquia ja hi ha enviat equips de rescat, Itàlia ha activat la seva protecció civil i els Estats Units i la Unió Europea s'han mostrat disposats a enviar-hi ajuda. Més notícies amb Sara Riera.
L'expresident del govern espanyol, José María Aznar, assegura que cal aturar per tots els mitjans possibles que el PSOE tiri endavant una llei d'amnistia, com exigeixen els independentistes. Entén que seria tant com legitimar la sedició. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. José María Aznar ha fet seva l'ofensiva del PP, l'estratègia anunciada per Feijóo per aturar la posada en marxa d'una llei d'amnistia, exigència tant de Junts com dels republicans, per votar a favor de la investidura de Sánchez, i ho ha fet amb aquests arguments.
No hay ningún Estado cuyos dirigentes no hayan perdido literalmente la cabeza que acepte ni siquiera como hipótesis una amnistía que, además de otorgar impunidad, convierte en legítima una gravísima intentona sediciosa contra la integridad constitucional y que, además, es una invitación a volver a hacer.
Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
Després de l'atropellament ferroviari mortal a Montmeló aquest passat cap de setmana, diverses fonts consultades per Catalunya Ràdio coincideixen a remarcar la necessitat de fer més campanyes de conscienciació de la perillositat d'acostar-se a les vies del tren. El director de Terminus, Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, ho veuria més efectiu que no pas protegir amb tanques tota la xarxa de via convencional com es fa amb la de l'AVE, operació que no veu possible. N'ha parlat en una entrevista a Catalunya Informació.
Evidentment que la cartelleria diu avui sí, o que és col·locar una valla, una barrera física que travessi la via enmig d'una zona natural, enmig d'uns camps, com és una bona part de la xarxa ferroviària convencional, no. Una altra cosa seria algun lloc concret, que hi ha una zona urbana amb molt tràfic, tant de persones com de cotxes, que posar una mínima barrera en una zona d'un gran tram urbana potser sí que seria lògic.
Aquest metge ha passat a disposició del jutge a la conductora sense carnet que dissabte va atropellar mortalment una ciclista de 21 anys a la ciutat de Girona. El cotxe no va respectar un senyal de cediu al pas. Fèlix Martín, Girona, bon dia.
Hola, bon dia. L'accident va passar dissabte al migdia al barri de la Devesa Güell de Girona, ben a prop de l'Escola Oficial d'Idiomes. La conductora va intentar fugir, però la policia municipal la va detenir, acusada d'un homicidi imprudent i contra la seguretat del trànsit. A més, per sorpresa, va constatar que no té carnet. Des del col·lectiu Mou't en Bici de Girona han convocat una concentració demà a 12:45 del migdia al mateix lloc de l'accident per reclamar a l'Ajuntament l'adopció de mesures de pacificació del trànsit i defensa de vianants i ciclistes. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
Aquest divendres s'estrena als cinemes Todos los hombres de Dios, dirigida per Daniel Calparsoro i protagonitzada per Imma Cuesta i Luis Tosar.
El poder de una imagen vale más que mil palabras. Y la tuya va a dar la vuelta al mundo.
La pel·lícula és un thriller d'acció amb molta tensió, del qual Luis Tosar n'està molt satisfet. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Estoy muy contento, la verdad. Creo que es una película que resulta un gran espectáculo para el espectador, eso por un lado, pero que siendo un thriller mete muchos elementos emocionales que no son tan habituales en este tipo de género y que hablan mucho de una realidad que, por desgracia para nosotros, ha sido muy presente durante, bueno, durante toda la historia de España, ¿no? Primero con el terrorismo de ETA, luego con el terrorismo internacional yihadista.
En aquesta pel·lícula, Luis Tosar interpreta un taxista que, després d'un atemptat a l'aeroport de Madrid, l'agafa d'hostatge un dels terroristes. La paradoxa és que aquesta situació el fa reaccionar i suposa una nova arrencada a la seva vida. Els esports amb Marta García.
Barça i Baxi Manresa disputen esta vesprada la final de la Lliga Catalana de Bàsquet en el Barris Nord de Lleida. El partit començarà a 9:15 i el podreu seguir pel canal digital exclusiu de la web i l'app de CatRàdio. Els blaugranes defensen el títol que ja van aconseguir la temporada passada. Abans, per cert, se jugarà el partit pel tercer lloc entre el Bàsquet Girona i l'Andorra. Nova reunió este matí entre sindicats i patronal per mirar de desencallar la vaga de la Lliga Femenina de Futbol. Avui se disputen partits de classificació per a l'Eurocopa 2024. La selecció espanyola juga contra Xipre, combinat que tanca el grup perquè encara no ha sumat cap punt. El partit se disputa en Granada a 9:15. També avui, entre d'altres, Itàlia-Ucraïna, Bèlgica-Estònia o Suïssa-Andorra. Pel que fa a partits de classificació per al Mundial 2026, entre d'altres, Bolívia-Argentina, Equador-Uruguai o Perú-Brasil. També en futbol, el Barça presenta demà Deco com a nou director esportiu, en un acte pel matí on explicaran també com queda el nou organigrama esportiu. I en la Vuelta, etapa de poc més de 120 quilòmetres entre Liencres Playa i Vejes Cantàbria. El nord-americà Sepp Kuss se manté al capdavant de la general i defensa 1 minut i 37 segons de marge sobre Primoz Roglic.
Fins aquí les notícies.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de la 1 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger, com estàs?
Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
Ho saps perfectament, perquè no ens hem desenganxat.
És que hauríem d'intentar donar-nos una mica d'aire, potser sí, entre la feina i la vida privada.
Sobretot perquè llavors ens passa molt a tu i a mi que comença a haver-hi petites rancúnies, petits conflictes. Sí, després passa allò que explotem de sobte enfadant-nos amb alguna cosa que no té cap mena de sentit.
I és que ens hem vist massa.
Correcte,
llavors,
necessitem distància. Ja ho arreglarem, això.
Val, doncs sí, ens haurem de fer un calendar i indicar quan ens veiem, quan no, perquè és que es barregen coses.
Sí, perquè també hem estat més o menys treballant, d'alguna manera, eh?
Clar, és que aquest divendres vam tenir un esdeveniment que ara us expliquem. Aquest divendres vam anar a una festa que es feia a Massorrer, que és un indret situat a Gualta, que és un espai de festa, no? Seria com una...
I és el no-res.
És una discoteca o no és una discoteca?
No, costa molt d'explicar perquè és que és el que et dic. Per mi la paraula és no-res. Està al mig de... A més, com que arribes de nit, no? Està com al mig d'un bosc, tot és... És com una espècie de festival, però tota l'estona.
Exacte, una mica de festival amb food trucks, no? Unes barres per beure, a vegades hi ha actuació musicals, i hi ha gent amb moltes ganes de festa, i s'obre al vespre i s'allarga fins a entrada la matinada. I vam veure moltíssimes coses. Moltes.
Més que res també perquè és veritat que era una mena de festa especial de cap d'any, com per tancar l'estiu, no? I llavors havien convidat a molta gent, direm amb moltes cometes, VIP.
Sí, i actuava la Julieta, que té un molt bon directe, ho tornem a recordar una altra vegada, i que realment jo crec que és de les artistes que triomfarà d'aquest país en els propers mesos i en els propers anys. Més enllà d'aquesta actuació, tu vas veure coses. La gent també, és veritat, que no s'amaga... No. I la gent no es controla a vegades quan està a llocs públics.
Crec que la gent no s'ha adonat que existeix aquest programa i que estem disposats a parlar d'absolutament tot. La gent realment confessa els seus secrets amb una facilitat que fa espantar. Per començar, he de dir que vam aconseguir saber una informació totalment privilegiada, un secret molt gros, que, llàstima, ha caducat. També és veritat, no podem explicar una notícia del juny com si fos una exclusiva d'ara. Però... És un secret que demostra que hi ha exjugadors del Barça molt enganxats a TV3. Seguint formats de la casa, que també fa il·lusió sempre saber-ho.
Val, però hòstia, concreta una mica més, és a dir, quin tipus de format? Crims, per exemple, que és una cosa que
podria ser,
mira molta gent.
Però hi ha altres formats que han funcionat aquest any.
Hi ha formats musicals, per exemple.
I funcionen molt els formats musicals últimament.
Els de divendres al vespre, no?, sobretot.
Sí.
Que agrada un públic molt...
Molt ampli, des molt de nens divers, petits, fins a jugadors del Barça. Sí, mira qui ho hagués dit. I una altra cosa que vam descobrir és que el Miqui Núñez i la Sara Roy s'han tatuat junts amb una altra parella i s'han tatuat pals.
Un pal?
No, sinó la paraula pals per la població, que entenc que estiuegen allà o una cosa similar. A mi la parella Miqui-Sara
és d'aquelles parelles que sempre fa la sensació que o ho deixen demà o duren per tota la vida. No hi ha un punt mig per mi.
Quants anys porten? Perquè això ja ens pot donar pistes, eh? 3-4 anys?
Sí, estem 3, aquí. 3-4 anys, aquí.
Miqui Núñez, mira, parlant d'Eufòria. Sí. Hi havia molta gent d'Eufòria.
Molta. I també molta gent d'Eufòria que, recuperant la polèmica de la setmana passada, ens va dir que estava clarament el nostre equip.
Bé, ja us anirem explicant més coses d'aquestes festes que aviat crec que ens deixaran de convidar, perquè realment es ventila
però
tot
si no
el que passa.
No estem dient res. Si jo formés part de la nostra audiència, estaria emprenyadíssima. Perquè molta música d'atenció, però no estem dient res.
No s'han dit noms, ni quin jugador del Barça, ni
no
qui d'Eufòria... Bueno, res, ja
fins que no estiguem
massa
al top 1 podcast a Espanya, jo no diré les coses tal com són.
Més coses. La Batguia el va visitar Enrique Santos Morning Show i va parlar de bastantes qüestions, entre les quals el polèmic tema del cas de Rubiales.
Es justamente uno de los ejemplos que nos demuestran que durante mucho tiempo el hombre ha podido hacer lo que ha querido, aunque esté mal y no se le ha juzgado. E incluso cuando pasa algo así, que está enfrente de todo el mundo lo ha podido ver. O sea, tú imagínate lo que pasará cuando nadie ve nada, ¿no?
Claro.
Eso te demuestra que no les castigan, que durante mucho tiempo han podido hacer lo que les ha dado la gana, porque para salir con esa seguridad...
Escolta'm, qui és l'Enrique Santos? Perquè Enrique Santos Morning Show és un podcast, això.
Mira, et diré la veritat. La majoria de informació que expliquem en aquest programa em surt a mi al TikTok. Llavors, clar, la cosa del TikTok és que és màgic, perquè et fa arribar mons com l'Enrique Santos Morning Show, que no sabies que existia, que és un programa de matins, com Morning Show, ja en dic, que fan allà a Llatinoamèrica.
I té uns convidats increïbles.
Increïbles. Podem seguir investigant, perquè realment porta gent molt guai.
Doncs volem saber més de l'Enrique Santos. Per cert, que l'Enrique també li va preguntar a Batguiel sobre Rosalía.
Yo la admiro un montón en ese sentido, por eso, porque la veo muy que es ella misma, que es única y que es... muy única dentro de una industria como es la música latina, que siento que durante mucho tiempo, en especial para las mujeres, ha sido muy... Tienes que ser así, tienes que verte así, tienes que actuar así, tienes que cantar sobre esto, tienes que vestir así. Y siento que Rosalía ha llegado y ha desmontado todo.
Et diré una cosa. Tota la resposta en general de la Batguiel per mi deixa a desitjar. O sigui, hem posat la part del final on ella és més agraïda amb la Rosalía, però diguéssim que noto com molt poc entusiasme, saps? Crec que li costa parlar del tema i crec que potser això ens demostra que és la Batguiel la que no ha volgut col·laborar amb la Rosalía, perquè prèviament sí que hem sentit la Rosalía parlant de la Batguiel amb molt entusiasme i dient que li encantaria fer una col·laboració amb ella.
Para cuando colaboración con Batguiel... Pues sería increíble hacer algo juntas, me gusta mucho ella. Me gusta un montón. Tremendo culo, en acción, me encanta. Es una reina y siempre sirve mucho.
Sí que veig que dona més la Rosalía cap a la Batguiel que al revés, però potser l'Alba tampoc
no
té per què portar-se bé amb Rosalía.
No dic que hagin de ser amiguíssimes, dic que són probablement les dues figures catalanes amb més força dins del panorama musical i especialment dins de l'urbà.
I que faria una il·lusió de Déu.
Home, els fans es tornarien bojos perquè crec que hi ha molt fan comú.
Bé, de Batguiel a Maria Pombo. Que potser hauríem de situar-la perquè... Bueno, jo perquè estic tot el dia al teu costat i és Maria Pombo per aquí, Maria Pombo per allà, però hi ha gent que no la té situada.
És la nostra espanyola preferida, la nostra madrilenya de referència. És una noia que des de fa 10 anys es dedica a les xarxes. Es va fer famosa perquè sortia amb aquell futbolista madrileny, el Morata.
Sí, home, Morata.
I a partir d'aquí, el 2013, va guanyar com 30.000 seguidors a l'Instagram. Però després, 30.000 és molt poc comparat amb els 3 milions que té ara, que ha anat treballant des de fa literalment 10 anys, sense exagerar, ni més ni menys 10 anys. I bàsicament ha ensenyat tota la seva vida i sobretot com una vida entre moltes cometes normal. O sigui, l'hem seguida molt de com va acabar la carrera, com la vida amb les seves germanes, la vida amb la seva família, com s'ha casat, com ha tingut fills.
Una celebrity mundana.
Sí, i després és veritat que també ha tingut moltes polèmiques relacionades amb la seva ideologia perquè se l'ha vinculat molt sovint amb ideologies... És que no vull dir fatxes perquè jo penso que la Maria Pombo no és fatxa. I em sembla que dir fatxa a la Maria Pombo és treure el... O sigui, és fer que la gent que és fatxa de veritat tingui menys pes.
Però amb qui se la relaciona? Amb Vox, per exemple?
Amb Vox, però hi ha PP, coses així. Però ella no ha dit mai res tècnicament de què vota ni que no. Però és veritat que hi ha opinions que dius, bueno, se la intueix. Això és veritat.
Ja.
Això és veritat. Les coses com siguin, és molt conservadora. En tot cas, va visitar el podcast de Nude Project, que és veritat que també ens diu alguna cosa sobre com pensa la Maria Pombo. Una conversació sin filtro con Maria Pombo.
Ai,
va sortir ahir. i ara mateix ja té més de 300.000 visites. En aquesta entrevista parla sobretot, la qual cosa és molt estranya, perquè a les Pombo, en general, són tres germanes i les tres s'han fet molt famoses a partir de la Maria, cada cop els hi costa més ser naturals i explicar les coses. I això que elles venen de la cultura de fer blogs de YouTube on explicaven pràcticament, vamos, si els hi costava cagar o no, vull dir que ho explicaven tot, però de sobte és veritat que cada cop tenen més por de ser naturals. I de fet, parla d'això i crec que és molt interessant.
Sí que me ha afectado más cuando la gente decía es que ya no eres tan natural, ya no enseñas tanto. Y eso sí me duele, porque sí que creo que es algo que he cambiado y que no estoy enseñando el 100% como antes sí que lo hacía. Pero me han, o sea, siento que me han obligado a ser más, ¿sabes? Siento que estos últimos años la gente opina mucho más, tiene menos filtros. No sé, entonces creo que nos han obligado a ser menos naturales.
¿Quién nos ha obligado, quieres decir?
La gente, el público,
por la
vida en general, todo lo que está pasando en la actualidad. O sea, te obligan a pensarte las cosas 100.000 veces antes de hablar. Yo hay veces que digo, ojalá pudiera dar mi opinión en esto, porque creo que, para empezar, una opinión es una opinión. Y es que mi opinión es diferente, seguro, que hasta la de mi madre, que es la que me ha educado. Entonces, no entiendo el que nos ofenda tanto que la gente opine.
Ya,
es que no lo puedo entender. Sí. Ya te digo, yo con mis seguidores tengo que pensar 100.000 veces las cosas. O sea, yo me doy cuenta que antes subía sin mirar.
Parla d'això molta estona i crec que és molt interessant perquè és que en el cas de la Maria Pombo ja et dic que és molt exagerat com ha passat d'explicar-ho tot a que tot li faci molta angúnia.
Tenen por de ser cancel·lades contínuament,
tota l'estona,
no?
Llavors, tota l'estona. Que jo crec que hi ha una part interessant perquè vol dir que llavors també controles més les teves paraules. Vull dir que està bé no voler ofendre la gent, eh? Però és veritat que a veure fins a quin punt, no? Parla de tot, de com es baralla amb el Pablo, que és el seu marit, de com no es gaudeix els viatges amb influencers, parla de quan ella va vendre l'exclusiva del seu casament, parla també de les seves empreses i com li agradaria que tinguessin com vida a part de ser l'empresa de Maria Pombo i com li costa que això sigui així.
Mi objetivo es que funcionen sin que yo tenga que subir absolutamente nada. De hecho, pues eso, lo que tú dices, en los shootings y tal, intento nunca ser yo la modelo, pero dices, es que no se te puede olvidar publicar, porque es que tienes que estar en la rueda. O sea, según tu algoritmo y lo que funciones y lo que enganches a gente, luego eso se traduce en ventas.
Pobre Maria Pombo.
Està passant fatal, eh?
Sempre ho passa molt malament, la veritat. A mi és que ho sento, sóc molt fan.
Us coneixeu? Heu coincidit?
No, no, no hem coincidit mai i això també crec que em fa ser més fan encara. Hi ha algú d'ella que m'atrapa. Té un magnetisme que em té allà dins del seu món. Mira, i mira que hi ha mil coses en les que no estem d'acord.
Jo encara no he acabat d'entrar a l'univers Pombo, però no descarto res.
Ja vindrà un dia. Hem d'anar assajant aquest, practicant el castellà.
Tenim novetats a TV3. De fet, fa una horeta, una mica més, que s'ha confirmat el que ja vam dir en aquest programa, que la Núria Marín presentarà el nou programa de cites de TV3, que es diu Love Cost. De fet, la setmana passada ja vam parlar amb ella, la vam trucar, i en aquell moment sí que ens va dir que no podia confirmar si seria ella la presentadora, cosa que tots ja intuíem i que ja mig sabíem, i avui sí que ho ha fet oficial.
Hola, avui començo a gravar un nou programa de cites i m'estan deixant com toque per poder parlar d'amor. Posa'm guapa i cookie, però també dolentota, saps? El programa va d'amor, però també de traïció i de diners. Vinga, animeu-vos i apunteu-vos al càsting, que això promet. Posa'm superguapa, mínim com la Beyoncé. O la Rosalía, també val.
Cookie i dolentota, bueno, venen ganes de desapuntar-se, però s'ha de confiar, s'ha de confiar.
Home, i tant, tota la confiança, i veurem el primer capítol, que no sé quan s'estrenarà, però en tot cas estarem pendents. Per cert, que he rebut un missatge quan estaves comentant el tema de Massorré i Eufòria i algun exjugador del Barça. Marina Romero, del Matí de Catalunya Ràdio.
Ja ho vols saber tot, oi?
Va, home, va, volem saber-ne més.
Està enganxada.
Vull dir que encara estem buscant una mica el termòmetre de fins a quin punt hem de dir o de deixar de dir. En tot cas, queda dit el que hem dit i no volem afegir res més. Són la 1:19.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Yo soy policía.
Sí, lo sé.
¿Qué pasa?
Estoy buscando a otro policía. Creo que su pareja, Pedro Rodríguez.
Sí.
¿Está él en casa?
No, se ha ido.
¿A dónde?
Últimamente no estamos muy bien. Estoy teniendo muchos problemas con mi ex.
La sèrie que protagonitza la catalana Úrsula Corberó, El cuerpo en llamas, ja és la sèrie més vista a Netflix a Espanya. Pau Espar, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
L'has vista ja?
Estic a la meitat, seré sincer. No l'he acabat.
Tu, Juliana, a quin passes?
Jo me l'he mirat per sobre. També és veritat que he sentit el Pau Esparguien a l'oficina que era una sèrie dolenta, paraula textual.
Escolta'm, jo crec que comença fluixa, es va animant i de la meitat al final vaig estar 4 hores davant de la tele.
I perquè és un cas que el coneixem molt i, clar, és difícil que et sorprengui i sí que penso que se centren molt en la vida d'ella i potser a mi em costa.
Molt bé, després d'aquesta crítica cinematogràfica. Bé, de fet, és veritat que molta gent ha aprofitat aquest pont per veure els 8 capítols de la sèrie, que és ficció, recordem-ho, però que està inspirada en un cas que va passar de veritat. Per això els debats que hi ha, un dels debats és saber quines coses són reals, quines són llicències dels guionistes i quines altres, per X motius, no poden ser tan reals com a Netflix li agradaria.
Sí, perquè és que hi ha diversos aspectes, però ja sé per què dius això de per què no és tan real.
Clar.
És que hi ha molta inquietud, almenys per part d'en Roger, amb el nom del cos policial on treballen els protagonistes de la sèrie.
Venen ganes de deixar de parlar amb el Roger, eh?
No, home, no, però és que
clar, però
aquí ho hem conegut com el cas de la Guàrdia Urbana.
Correcte.
I en cap moment llegeixes Guàrdia Urbana ni sents Guàrdia Urbana en tota la sèrie, 8 capítols.
En lloc es diu Guàrdia Urbana, quan en canvi popularment és el cas que el coneixem així, i a la sèrie, quan surten els cotxes policials, el nom és Policia de Barcelona, de fet en castellà, amb un logotip que és el panot de la flor de Barcelona, que hi ha algunes voreres de la ciutat, i després això a les lletres hi posa Policia de Barcelona, i no té res a veure amb els cotxes patrulla de la Guàrdia Urbana, i pel que fa a l'uniforme, sí que s'assembla una mica més al que porten els guàrdies urbans a Barcelona, tot i que tampoc acaba de ser el mateix perquè no posa Guàrdia Urbana, i a l'uniforme de la sèrie hi ha un escut que es vol assemblar al de la Urbana sense el nom, i falten unes franges grogues a la sèrie, fluorescents, que els agents de la Guàrdia Urbana porten a les espatlles, i que la ficció, doncs, no apareixen.
Ens heu d'imaginar aquest matí, a les 9 del matí, comparant com anava l'Úrsula Corberó i en Quim Gutiérrez de la sèrie, amb policies de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Llavors, per què no es parla en cap moment de la Guàrdia Urbana, ni veiem el logotip, ni l'uniforme, ni cap cotxe de la Guàrdia Urbana que passi per allà en cap moment?
Clar, i a més hem de fer un altre punt, que és, sí que apareixen els Mossos, i en tot moment es parla de Mossos d'Esquadra, amb doncs, el seu logotip, amb el seu uniforme, i aquí és on doncs, salten les alarmes. Ho hem preguntat a la dissenyadora de vestuari del Com si fos ahir, de TV3, que ens ha explicat doncs, com funciona aquest procés per fer servir l'uniforme d'un cos policial o els seus cotxes patrulla. Ho han de demanar, en el cas dels Mossos, a l'àrea de comunicació, i han d'enviar els guions i han de donar el vistiplau des dels Mossos. Per tant, si els veuen bé, aleshores els proporcionen doncs, la quantitat d'uniformes o els cotxes que necessitin.
Però el guió dels diàlegs de la sèrie?
Necessiten validar des dels Mossos, i entenem també en aquest cas la Guàrdia Urbana, si el contingut que es farà, doncs ells pensen que és adequat o no.
Perquè, interessant.
Clar, tu potser mostres una imatge dels Mossos o de la Guàrdia Urbana que no t'interessa com a cos.
Clar, una mala imatge, dones mala imatge.
Clar, i què passa amb els vehicles? Doncs hi ha una empresa externa que en fa la gestió d'aquests cotxes. Hem pogut parlar amb ells. És en Jordi Nebot, el director i propietari de l'empresa Tair Action, que es dediquen a llogar vehicles per gravar escenes. Són els que van facilitar els cotxes al Cuerpo en Llamas de Netflix.
Cotxes de Mossos, no? O no? O aquells cotxes de policia?
Tots els cotxes.
Tots els cotxes.
Perquè ens han dit que ells ja disposen d'aquests vehicles.
Tenim en propietat aquests cotxes de policia. Tenim una mica de tot. Tenim cotxes reals de Mossos que estan obsolets. Hem tingut la possibilitat d'adquirir-los i d'altres els fem. Agafem el mateix model, li posem ponts de llum, el pintem, vinils, etc.
Però hi ha un punt molt important que abans dèiem, doncs s'han d'enviar els guions als Mossos, a la Guàrdia Urbana, perquè els validin. Amb els cotxes passa una mica el mateix, sobretot si es fa servir el nom real d'un cos policial, sempre es necessita la seva autorització.
Cada vegada que surten de la nostra base hem de tenir el permís corresponent del cos policial que el compet.
Per tant, queda bastant clar que si et posen traves o et donen llargues per fer servir el logo i el nom d'un cos policial, després has de buscar una alternativa i podem confirmar què és el que ha passat amb el Cuerpo en Llamas. En Jordi, de fet, ens ho ha aclarit, ens ha explicat que no van obtenir des de la sèrie els drets de la Guàrdia Urbana de Barcelona i per això es va haver de falsejar els cotxes amb el nom de Policia de Barcelona.
Per tant, l'Ajuntament no va donar el permís perquè Netflix fes sortir els cotxes a la sèrie.
Ni...
O el cos, bueno.
Correcte, ni utilitzis.
Depèn de l'Ajuntament, al
sí,
cap
sí.
i a la fi.
Exacte, en aquest cas la Guàrdia Urbana. Doncs depèn de l'Ajuntament de Barcelona i sembla que Netflix, la productora que feia la sèrie, no va rebre aquesta autorització per utilitzar el nom de la Guàrdia Urbana ni el seu uniforme concret, ni tampoc els cotxes patrulla. En canvi, un apunt que també és interessant, en Jordi ens ha dit que el documental de Netflix, Les cintes de Rosa Peral, que ja es pot veure també, sí que van poder fer servir un cotxe de la Urbana. Què passa entre una cosa i l'altra? Que la sèrie és ficció, el documental és realitat.
Mm-hmm.
Potser aquí és on l'Ajuntament ha dit que ells no volien entrar en una ficció en què, a més, té un impacte potser ja internacional i el cos no en surt molt ben parat. Però el fet és que no s'ha donat aquest permís per utilitzar els vehicles de la Urbana i tu, Roger, també tenies un dubte de si els actors poden conduir el cotxe policial amb les sirenes.
Home, clar, perquè
veus
que van amunt i avall a tota la sèrie amb les sirenes.
I dius, doncs, potser m'hauré d'afectar.
El cuerpo en llames, tota la sèrie hi ha sirenes de fons, gairebé. Si t'hi fixes, tot el rato hi ha cotxes amunt i avall. Jo pensava, es pot conduir un actor o una actriu? O ha de ser un poli?
Doncs t'has d'afectar.
Que ells puguin conduir els nostres cotxes, sí, no hi ha problema. Sempre i quan sigui un set de rodatge tancat.
No pots sortir de la zona on s'està rodant, però sí, pots conduir el cotxe amb les sirenes
quan
policials.
Quan pagaries per fer-ho? És a dir, no a la ciutat real,
com
sinó en el set.
Com a atracció, bueno, doncs...
Estem parlant de quatre xifres?
No, com dos dies a PortAventura, més o menys.
Quants què són val, dos dies a PortAventura?
Què deu valdre PortAventura, allò que et pots saltar les cues i tot?
Uns 100 euros, més?
100 euros? 200, potser 200, sí.
No, et gastaries molt més de 200
Juliana,
euros. Pot fer servir les sirenes? Si pots fer servir les sirenes...
3 minuts i dos quarts de dues. Mira, escolta això, Pau, que tinc 3 preguntes més a veure. Si les saps.
Oye, ¿y de mosso?
¿Yo?
Son 15 pagos. 36.000 pagos al año.
¿Ah, sí?
Yo me lo estoy pensando también.
Yo me veo.
Pues claro, yo también te veo.
Pero a ti no. O sea, ¿acaso de poli?
¿De local?
Mm.
Menos paga.
Menos peligro.
Más coñazo.
Es más fácil entrar, Rosa.
Aquest és un diàleg que tenen la Rosa i el seu ex a la sèrie. I no sé si tot el que es diu és real o no és veritat. Per exemple, diu que el sou d'un mosso és de 36.000 euros l'any. És així?
No és correcte, segons les últimes dades, però s'hi aproxima, perquè el que cobren els Mossos en pràctiques són 37.000 euros bruts anuals.
Què vol dir en pràctiques?
Just a la que entres, no?
Quan tu has superat la formació i estàs durant un any doncs fent pràctiques.
Com de becari, diguéssim.
Sí, però clar, ja estàs exercint.
Vale.
El que passa que encara no tens
quan
el títol...
Quan ets novell, diguéssim, no?
Tens un primer any de 12 mesos en què doncs, has de posar en pràctica el que t'han ensenyat a l'escola de policia.
Són 37, no 36, però vaja.
Si assembla, el que passa és que el sou d'un mosso que ja ha superat les pràctiques aquest primer any, que és el més baix, és de 39.500 euros bruts anuals, que és el sou base. Això sense tenir en compte doncs, els complements que després hi pugui haver, i hores extres i tot plegat.
Clar, en la ficció també sentim que la Rosa diu que cobrarà menys. I ell li diu, també és menys risc. Cobren menys a la Guàrdia Urbana?
És una mica veritat, perquè si el sou base seria una mica inferior que el dels Mossos, no gaire, però és cert, no hi ha una xifra concreta tan clara, així anual, però sí que, en general, doncs, el sou base és una mica per sota.
I per acabar, que ja sé que amb aquest tema soc una
sí,
mica pesat, a
no
vegades...
No passa res, el teu tema preferit.
Bueno, mira, és un dia a la setmana, venim d'un pont, dic, escolta'm, ens regalarem aquesta llicència.
Avui programa, mira.
Avui sí. És més fàcil entrar a la Guàrdia Urbana que als Mossos, com també s'intueix en aquest fragment que hem sentit?
A veure, aquí el que passa és que les proves d'accés, els requisits que demanen els Mossos són una mica més exigents. Per exemple, la titulació que necessites per poder-t'hi presentar i el nivell de català són superiors a la policia catalana que a la Guàrdia Urbana. També l'examen és diferent, però, en canvi, el curs de formació es fa al mateix lloc, que és l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, on hi passen tant els Mossos com totes les policies locals. Per tant, sí que aquest requisit d'entrada pot ser més complicat, però després, un cop ets dins, serà molt similar a la formació que reps.
Per cert, que els que heu vist la sèrie, segurament us heu adonat, si no us heu adormit en el moment que passa, que hi apareixen veus i cares molt conegudes, sobretot pels espectadors de TV3.
El judici per la mort de l'agent Pedro Rodríguez començarà la setmana vinent a l'Audiència de Barcelona. Fa 3 anys que Rosa...
És la veu de Toni Cruanyes, també hi sentim, i veiem la Raquel Sanz, l'Helena García Melero, en Ramon Pellicer... Són...
Miren TV3, a Can Rosa Peral.
Sí, realment, sí. Això ho han agafat, diguéssim, de missions que ja s'han fet, de Maroteca, o els han demanat una mica de cameo?
Ara ho respondrem, però a mi el que em crida l'atenció, i no ampliarem gaire el debat, és que són un dels pocs moments de la sèrie en què se sent català.
També diu bon Nadal, un moment, l'Úrsula.
No, i sobretot el que sí que és cert és que quan tu veies, almenys, quan tu veies Crims, ja es veia que la Rosa Peral no deia tampoc ni una paraula en català. Vull dir que realment, per fer-ho més realista, entenc que la seva llengua era el castellà. Sí. I ja saps que jo en aquesta... O sigui, mai defensaré això, però és que és veritat que parlaven tota l'estona en castellà. També hauria sigut molt antinatural que de sobte estigués la Rosa Peral parlant, parlant en català de Vic. D'Olot.
Però sí que sorprèn, sobretot en els diàlegs entre membres de cossos policials...
Com t'ha de
siguin...
sorprendre que amb cossos policials parlin castellà?
Bé, mira, un dels requisits per accedir-hi és tenir un nivell de català.
Mira, una vegada a mi em va parar un policia per demanar-me una cosa, policia local...
No,
perquè això em fa emprenyar molt. I justament volia comentar-te també aquest tema. Em va parar un policia local per unes qüestions meves.
A quin poble o no?
A Cardedeu, sense problema t'ho dic.
Sí, sí, ho veig.
El cas és que em va parlar en castellà i jo li vaig dir que, sisplau, em parlés en català, perquè és el meu puto dret com a ciutadana. Em va dir, em va tornar a repetir les coses en castellà, jo li vaig tornar a dir unes quantes vegades que jo no entenia el castellà, que em parlés, sisplau, en català, em va demanar la documentació. Aquest és el nivell. Ja està. Vull dir-te que com han de parlar català?
Bueno, ben, estàs parlant d'un cas concret a Cardedeu. No sé si dintre dels cossos policials parlen en català o en castellà,
en
o depèn
cas,
dels companys com
es volen
parlar.
Deixa'm recordar, sisplau, que si us demanen la documentació en un cas com el meu, no cal donar-la, no és obligatori, de fet és il·legal català.
Tu creus?
I tant.
Si un policia et demana la documentació,
tu
no cal que li donis?
Tu pots negar-te. Tu pots negar-te.
Llavors potser l'has d'acompanyar a algun
lloc.
I
un policia és, és obligatori, hauria de poder-te atendre amb la teva llengua i pots reclamar-ho. És que de veritat.
Bé, en tot cas, els que sí que parlen català a la sèrie doncs són els presentadors de TV3 i un d'ells és el del TN Vespre, Toni Cruanyes, que ens ha dit que efectivament no és Hemeroteca, sinó que van rebre un encàrrec de Netflix.
Perquè gravéssim unes informacions com falses, a veure, no és que la informació fos falsa, sinó que la manera d'explicar-ho fos com ells volien en el guió, perquè els convenia per com anava el relat.
No sé si us heu fixat que la narració que fan els presentadors de TV3 és poc creïble, en el sentit que, primer, mai acostumen a parlar tant els presentadors, perquè bàsicament llegeixen els titulars, i després pel contingut de les notícies que en Toni Cruanyes ens ha explicat que les van haver d'adaptar.
La veritat és que li vam donar una ullada, vam canviar alguna expressió perquè realment se digués els criteris que fem servir a la tele, a TV3, concretament hi havia algunes paraules que segurament nosaltres no faríem servir, o un to... si em permeteu, una mica morbós, que no és el que fem servir nosaltres. Vam canviar aquestes 3 o 4 paraules.
Ho van rebaixar una mica, perquè...
Els guionistes anaven a fons i ells van dir, bueno, rebaixarem una mica.
I van gravar amb el material i en Toni encara no té clar si ha sortit a tota la sèrie.
I vam gravar 4 o 5 intervencions i la veritat és que encara no he vist tota la sèrie i no sé si les han posat totes o no. Potser m'ho podreu dir vosaltres.
No sé si surt totes
clar,
aquestes vegades.
Clar, no sé què és el que va gravar, clar. Però sí que surt força, Antoni.
I van cobrar com a extra, diguéssim.
Suposo.
Vull dir que entenc que devien cobrar com a actors.
Home, suposo que si et demanen una feina de Netflix, t'ho deuen pagar,
sí,
no?
Sí, és a dir, no forma part de la seva feina diària del TN o dels programes que fan. I per acabar, altres aspectes que apareixen al Cuerpo en Llamas que no coincideixen amb la realitat. Avui el periodista Toni Muñoz, que va seguir el cas, n'ha escrit el llibre Solo tú me tendrás, ha publicat un article a La Vanguardia que enumera les diferències entre realitat i ficció. Per exemple, els Mossos no van detenir Rosa Peral a casa seva, com mostren a la sèrie. Va ser ella que va anar voluntàriament a una comissaria dels Mossos per acusar l'altre condemnat del crim, Albert López, tot i que li diuen Albert, i això és real. El judici també passava.
Sí, sí.
El crim es va veure. O, per exemple, quan els Mossos van comunicar la mort d'en Pedro a la Rosa, a casa seva en aquell moment també hi havia l'Albert, i a la sèrie no hi surt. En canvi, sí que és real el dinar que fan a la sèrie amb diversos policies arran de mar després del crim, en què la Rosa treu la llengua quan li fan una foto, sí, i és una foto, sí, que ha circulat molt.
Sí, 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 sí.
I pel que fa a la investigació, Antoni Muñoz ha explicat que en cap cas va recaure en una única investigadora dels Mossos, com passa a la sèrie, sinó que va ser una feina d'equip. Ell parla de 12 persones. A més, l'escriptor Marc Pastor, que també és mosso, ha publicat el següent tuit que diu que si fas una sèrie sobre el cas de Crònica Negra més famós dels últims anys, com a mínim informa't de com funciona una investigació policial. La vergonya aliena és enorme.
El Marc, mira, està emprenyat, eh?
El Marc podria relaxar-se, perquè això és, que és la gràcia, és de que ficció, sigui una ficció, no? I és molt complicat a nivell de ficció incorporar 12 personatges, policies, que vagin vinculant... O sigui, saps? És que no, per l'espectador seria sobreestimulant.
El Marc també és devia fotre molt nerviós a l'època de CSI, perquè sí, suposo que els policies, quan veuen segons quines coses a les pel·lícules, i també els metges, deuen dir, mare de
Déu. Però passa amb totes les professions.
Que sí, clar.
És que és el que té la ficció, tu.
Però per això, després, els cossos policials, quan els demanen uniformes, cotxes, per fer una sèrie, ho volen revisar, perquè, clar, imagina't que surt una imatge que no correspon amb el que ells fan.
Espar, moltíssimes gràcies per totes aquestes respostes a tantes preguntes que teníem sobre aquesta sèrie, que evidentment en seguirem parlant i que ja ens comencem a fer pesats potser una mica. Per cert...
Però ha sigut la sèrie del pont.
Per cert, hi ha un moment a la sèrie que surt un bar, que hi ha la Rosa Peral, sí? i la que és la Úrsula Corberó, un bar en una terrasseta. És al costat de Catalunya Ràdio. I si mires al fons de la imatge... surt Catalunya Ràdio de fons.
És el nostre bar.
És el bar on anem sempre i ens feia il·lusió dir-ho, i avui que hem anat a buscar un cafè, els hi hem dit i estan contentíssims.
Per mi han gravat a la meva sala d'estar.
Sí, 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 sí.
Han entrat a casa sense permís.
És casa, aquesta seria. Pau, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Fins ara fem una pausa de res, 3 minuts, i a la tornada tot el que la Laura Grau sap del vestidor del Barça femení.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonoculturajoven.gov.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu, perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Hi ha un lloc on viuen les paraules.
On viuen les paraules.
Senzilles i tendres.
Dures i punxants.
Dites a cau d'orella.
Que ressonen ben enllà. Gol!
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Totes les paraules.
Allà on sempre podràs tornar.
Nova temporada de Catalunya Ràdio. Ens movem, canviem. I amb tu?
Comencem.
Som 3CAT.
Ostres, Sílvia, la teva empresa no para de créixer.
Sí, i saps què m'ajuda? Confiar en proveïdors que sé que no em fallaran, com Vera i el seu servei de connexió garantida.
Doncs el meu negoci sempre tenim talls d'internet que afecten la productivitat.
Passa't a Vera. Tindràs un sistema de connexió de seguretat que s'activa si hi ha cap interrupció. A més, el seu equip d'experts està a la teva disposició a qualsevol hora del dia, sense esperes ni robots.
Truco al 1543 perquè me n'informin. Vera. Fibra, mòbil i energia.
A tothom li costa creure que es puguin ficar maquetes de vaixells en ampolles de vidre. Però ara que IKEA ha obert una botiga XS amb inspiració XL a les Glòries, amb més de 1.000 productes i tota la gamma disponible en 24 hores, la cosa canvia, oi? Més a IKEA.es/Catalunya.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 6 setmanes extra i una motxilla. Fes-te soci ara. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit. Go for it!
Que no surti d'aquí.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sobre taula. Temps que hom resta a taula després de menjar.
Trec unes pastetes o què? Algú vol més cafè? Infusió? Un digestiu? Que bé, si està fent la sobretaula, oi?
Les teves sobretaules de confiança a la tarda de Catalunya Ràdio.
Escolta'm, per què fer una sobretaula d'una hora si la pots fer de tres? I encara em sembla poc. Tenim el rebost més ple que mai. No ens ho acabarem, això. Mira, arriba més gent. Vaig obrir-los la porta. Com bé serem, més riurem.
La tarda de Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres de 4 a 7.
Que bé que s'hi està fent la sobretaula.
Amb Elisenda Carot.
Que bé que s'hi està a la tarda.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Ginestà segueixen cantant a l'amor amb Bategues. Els germans Serra Solses tornen a la càrrega amb un nou avançament del que ha de ser el seu nou disc, tan tendres com sempre, però ara força més vitaminats. Per cert, poseu-vos les piles, que la nova cançó de Ginestà porta coreo incorporada. Ja us la sabeu?
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Campeones, campeones, oe, oe, oe,
ho sabem tot de Gerard Piqué i Clara Chia, Messi i Antonella, o Georgina i Cristiano Ronaldo. Però futbol femení també hi ha safreig. Laura Grau, bon dia.
Sí, senyor. Ens remuntem a la celebració de la victòria del Mundial Femení fa 3 setmanes per fixar-nos en altres detalls que no siguin el petó de Rubiales, molt pesat, parem ja, aviam si ens passaran per altres coses i no recordarem res més d'aquest moment històric. Crida l'atenció un titular d'en Blau, el Nacional, que diu... Alexia Putellas ni rastre de la seva íntima Olga Rizó celebrant el Mundial. Raro. Jo crec que per raro, aquest titular, l'aprofundim.
Aviam.
Perdó, la paraula raro està inclosa al titular.
Sí, sí, sí. Al final de tot, coma, raro.
Són els millors.
Olga Rizó és una representant d'influencers que se sap que surt amb la futbolista des del febrer, quan vam començar a lligar caps, a partir d'unes històries de la influencer Violeta Mangrinyan. És que això és un giro dels esdeveniments increïble. Que és una de les representades de l'Olga Rizó, és a dir, a la seva agència porten a la Violeta. Llavors, la Violeta va ensenyar al seu Instagram la gosseta de l'Alexia, l'anal a la mala, i a partir d'aquí doncs, van començar a haver-hi moltes més proves de la relació entre l'Olga i l'Alexia. Vam veure l'Olga i l'Alexia després ja molt acaramelades a la final de la Champions d'Eindhoven, abraçades, pràcticament morretge allà al mig de la
Fantàstic,
celebració. Bueno, alguns diuen que hi va haver cobra, jo no ho crec, sincerament, simplement volien ser discretes. I a través de les seves pròpies xarxes socials doncs, vam anar veient que l'Olga anava a Nova Zelanda a seguir el Mundial Femení, on jugava l'Alexia. Però arriba el dia de la final i veiem que al TikTok de l'Olga hi apareix aquest vídeo.
Gente, ¿cómo es de fuerte esta cabaña en la que... ¡Ah! Me voy a quedar a dormir. Y puedes hacer, pues poner música, meditación, un río, que me entran ganas de hacer pis a mí con el río. Luego puedes cambiar los colores.
L'Olga totalment disociada a Bali mentre la seva suposada nòvia està jugant a la final del Mundial Femení a Austràlia. Llavors, això no es va acabar d'entendre, perquè com tia has anat allà a veure el Mundial i de cop i volta arriba el dia de la final i no hi ets, i estàs a Bali en una cabana dormint, ensenyant-nos per TikTok com és la cabana.
Però, escolta'm, sabíem segur que eren parella o simplement havíem vist pistes que ens ho feien pensar i ens ho creiem de veritat?
No hi ha hagut cap comunicat, ja. Però sí que és veritat que tot indica que aquestes dues tenien una relació més enllà de l'amistat. Hi ha imatges de l'Alexia mirant obsessivament el mòbil a la celebració de la final i es diu que podrien haver tingut una crisi que hagués fet marxar l'Olga i anar-se'n de cop de vacances a Bali. Ara bé, l'1 de setembre, que això ja és una setmana o dues més tard, vam tornar a veure interacció a les xarxes entre elles quan l'Alexia va comentar quatre cors roses en una foto de l'Olga que encara estava a Bali de vacances. Déu-n'hi-do quina vida l'Olga Rizzo, també.
Pot ser que estiguem un punt extremistes i que no hagi passat absolutament res?
Aquest programa consisteix en fer-ho tot gros.
No,
Juliana,
sí, però és... Què vols dir?
Escolta, però ho ha de rebaixar, també. Vull dir-te que
Mira qui parla. Rebaixa tu sense cridar, primer.
Mira, perdona, jo credo el que em dóna la gana.
No, home, no.
Siguis masclista.
A la ràdio no cridis.
Mira, tira una cosa.
Ja se'm salva bé.
No, però és veritat que les parets... O sigui, el que no podem pretendre és que, com que siguin nòvies, ja tot hagi d'anar perfecte, pengin fotos tot el dia, estiguin de viatge tot el dia, es donin full suport. Nois, les parelles tenen crisis. Hi ha moments de més i de menys. Hi ha moments en què et fas menys fotos perquè el viatge... Vull dir que hi ha tantes coses que s'hi poden trobar entre mi.
I cadascú ensenya el que vol. És que potser estan dormint cada dia juntes i no ho sabem perquè no ho pengen. Bé, som dia 12 de setembre i encara no tenim més notícies d'aquestes dues. Jo estic nerviosa. No pot ser que vulguem fer del futbol femení una cosa mainstream i no tinguem el mateix nivell de safreig que amb el futbol masculí o amb el cinema o amb la música o amb qualsevol altre element de la cultura pop, penso jo. Llavors, exigim saber què ha passat amb l'Olga i l'Alexia, així que hi treballarem i us ho portarem tan aviat com ho sapiguem.
Aquest himne que va fer la Roser a principis dels, no sé, dels 2000, suposo.
Roser Music.
La Roser Music ho hauria de sonar més, perquè és un himne increïble, amb aquesta batucada d'inici.
Increïble.
I que us l'heu d'anar posant de tant en tant, perquè és molt guapo.
Mentrestant, posem-nos també el dia sobre els afers del cor de la resta de futbolistes del Barça. La parella més icònica del vestidor blaugrana, jo crec que tothom està d'acord, que és Mapi León i Ingrid Engen,
sobretot perquè és
moments icònics.
La parella més pública.
Exacte, són les que coses pengen més coses. Per exemple, vacances juntes, celebrant Sant Jordi. Això va ser maquíssim pel centre de Barcelona, totes dues amb la rosa, els llibres i tot plegat. A més, l'Ingrid Engen és nòrdica, vull dir que no coneix les tradicions d'aquí i la Mapi li va ensenyant. Tot això ens sembla superromàntic. Ara, ha de ser difícil compartir feina i família. No sé, dins el vestidor no sé com deu anar això.
Clar. Mira, aquí s'ha compartit feina... Aquí hi ha hagut històries d'amor
a la ràdio en general
i dins dels, de programes, i sempre és incòmode i sempre acaba malament, com diem nosaltres, on tinguis l'eina, no, com ho fan?
Bueno,
on tinguis la feina,
ja
no posis l'eina.
Això. On tinguis la feina, no hi posis l'eina. Però mira, elles ja ho han fet i els hi va bé, també és veritat.
De moment, i com diu la Mapi, no tries de qui t'enamores.
Yo me acepto tal y como soy. No tengo ningún problema. Entonces yo lo llevo con naturalidad. Para mí es natural. Es decir, o sea, yo no elijo de quién me enamoro o qué persona me crea un interés o... O sea, es que creo que va a nivel de persona, no a nivel de... Es una mujer, es un hombre, o sea, no entiendo qué problema hay.
És que l'amor et tria ella, tu, eh? No
mira,
tu, ell.
Calla, calla. He de dir que la Mapi m'obsessiona. Petit enamorament.
És que no pot parar de donar titulars boníssims tota l'estona, parla molt bé.
Sí, però jo deia també com a nivell romàntic, eh? Vull dir que m'agrada una mica.
Et posa una mica la Mapi León.
No he fet servir el verb posar.
Sí, ara potser t'has limitat una mica,
era
Laura.
Era intencionat, t'has passat. Has creuat una línia vermella.
És del 95, veig.
Oh, perfecte.
Nascuda a Saragossa. Vull dir que...
Meravellós.
El millor any. A passar els Nadals allà a Saragossa.
No s'hi va prou a Saragossa, ja t'ho dic ara.
Una escapadeta ràpida. Bé, la cosa es complica quan no només has estat amb gent del teu equip, sinó que també t'has amistançat, un verb que m'encanta, amb jugadores d'altres equips. Clar, problemes dels bollodrames als equips femenins és que quan et toca jugar contra la teva ex o la ex de la teva parella, la cosa es pot posar una mica violenta. Mapi i Engen han jugat juntes contra Jill Roar del Manchester, que és l'ex de l'Ingrid Engen, o l'Esther González del Madrid, que és l'ex de la Mapi. Llavors, jo no en sé gaire de futbol, però crec que el safreig que es pot veure en aquests partits amb entrades guarríssimes, mirades assassines entre exparelles, no ens el donarà mai el futbol masculí.
Home, sobretot perquè no es lien entre ells.
Exacte.
Si es lien, no ho diuen.
No ho diuen i no ho demostren de cap manera.
Tant de bo jugar un partit en contra d'algun exnòvio meu perquè li trencaria els genolls.
Home, si t'expulsarien
tant més. Cobres igualment quan t'expulsen o cobres per partit?
No ho sé, això. No ho sé.
Home, jo crec que cobres igualment, si cobren per tot, aquesta gent.
Sí, cobren per tot, però...
Sí, clar, però si estàs 3 mesos sense jugar bé, que et deuen, vull dir-te...
No ho sé.
O et deuen tenir una baixa.
Ja ho demanarem. Però seria molt interessant, abans d'un partit de futbol, saber si hi ha ex...
Exacte.
Per fixar-te tu al llarg del partit... Si s'entren amb més malalleta,
a TikTok,
no?
A l'etiqueta FoodFem, hi ha gent que es dedica a recopilar tot el que ve sent les miradetes i les entrades guarres entre gent que s'ha liat entre elles.
M'encanta.
O sigui, sí, busqueu. Més avançada està la història entre la defensa blaugrana Irene Paredes i la jugadora d'hoquei Lucía Ibarra, que fa 8 anys que estan juntes ja, es van casar el 2021 i tenen un fill petit en comú, que és en Mateo. Parlen així l'una de l'altra.
Quan està en el campo, quan està entrenando y cuando está, se pone la capa de soy la capitana y soy referente y tengo que ir a tope y tengo que hacer esto, pero cuando está en casa es una tía tranquila, es una tía divertida, que es despistada muchas veces, le gusta disfrutar, ya te digo, de pequeñas cosas, de paseos, de su hijo, de su perra, su mujer, y somos dos personas que nos gusta mucho la vida sencilla, o sea, nos somos muy familiares y de la furgoneta ha sido uno de nuestros sueños de toda la vida y pues intentamos salir todo lo que podamos. Una tía que es súper profesional.
Una parella increïble, normal i corrent. Jo espero que no ho deixin mai i que aquest nen petit doncs, té les millors mares del món, probablement. Jo crec que elles dues també fan una cosa important, que és trencar una altra barrera històrica, la de ser esportistes d'elit i ser mares. Hi ha hagut altres esportistes, com la motorista Laia Sanz o la nedadora Ona Carbonell, que han parlat sobre com de difícil és conciliar maternitat i esport d'elit i com de poc preparat està el món de l'esport d'elit perquè les dones siguin mares. Així que molt bé per elles, que durin molts anys
i tant.
I que siguin referents de moltes noies que segur que les inspiren. Passem a una altra de les històries d'amor preferides de la banqueta del Barça femení, que és la de la portera Sandra Paños, sí, i la seva nòvia Sara Mérida, que és exjugadora de l'Espanyol. En aquest cas, no van fer falta paparazzis per descobrir que aquestes dues estaven juntes i, de fet, va ser la pròpia homofòbia interioritzada la que va fer que elles mateixes ho aclarissin l'any passat, perquè, de nou, en Blau, que sempre està al peu del canó, el Nacional, va fer un titular sobre la foto que van penjar elles dues de vacances a Menorca, que deia: Sandra Paños, relax a Cala Embrut, prenen el sol amb una amiga. I la Sara, aquí va ser contundent i va publicar una story on posava literalment: l'únic cert de la notícia és que és Cala Embrut i que estem de relax, però som parella i no ho amaguem. Qui no ho accepti, simplement que no en parli. Desitjo que la Sandra algun dia sigui la meva dona legalment i la mare dels meus fills. Per cert, soc la Sara Mérida, un plaer, happy life, perquè clar, van dir una amiga sense dir el nom ni res, com si ella no fos també exjugadora de futbol.
Meravellós el happy life,
Happy life.
Tot bon rotllo, és molt de millennial, el happy life.
Sí.
Està prohibit dir-ho, si ets a partir del 98 ja no pots dir-ho.
No pots dir happy life ni
no,
de broma.
Prohibit.
Ara jo, clar, aquí hem patit una mica, perquè hi ha el dubte de si en Blau sabia que eren parella i ho va ometre expressament, no? Que llavors seria un clar cas d'homofòbia, o si no ho sabien i no se la van voler jugar, perquè hem de dir que en aquest equip d'aquest programa no tenim ningú del col·lectiu LGTBIQ+, que se sàpiga, i potser fotem la pota en algun moment, però jo en aquests casos no sé si és pitjor dir que són amigues quan no se sap si són alguna cosa més, o insinuar que potser són parella quan no és així.
Clar,
com la cagues més, no? Com ets més homòfoba. De fet, al vestidor del Barça hi ha molts duets d'amiguíssimes que sempre han estat envoltades de rumors sobre si la seva relació va més enllà o no de l'amistat, i mai ho hem pogut confirmar.
Hi ha una mica de tot. Si cada vestidor, al final, són 25.
Mals rotllos?
Segur, clar.
A veure, al final, sí, és una feina i tens el teu moment en el camp, potser, que t'enfades un moment, però sempre resolen.
Exnòvies? Tensió?
No.
Algun lío hi ha d'haver. Sempre hi ha males cares, i és que no funciona mai follar-se una companya de feina, ni un company de feina.
La Laia Codina intentant esquivar la bala, però a ella l'han relacionat alguna vegada amb l'Aitana Bonmatí, perquè són molt amigues, se les ha vist juntes fent vacances, per exemple, i no se sap fins a quin punt ha arribat la seva relació.
I et diré una cosa, jo no crec que sigui homòfob que s'insinuï que són nòvies, perquè és que el Roger i a mi ens ho fan tot el rato. Vull dir que amb la gent heterosexual que comparteix molt de temps, també constantment se'ls associa, saps? Vull dir, és molt més homòfob pensar que
són amigues,
que només perquè són dos noies haurien de ser amigues.
Clar. També hi ha hagut Clàudia Pina i Patrick Jarro, que també s'han mandat vacances juntes constantment, i si fos amigues també em semblaria fantàstic, evidentment. O Jana Rodríguez i Bruna Vilamala, que també tenen una relació molt estreta.
I de fa molts anys, que mira, se'm posa la pell de gallina, fa molts anys que són amigues, es veu.
Sí, des de petites.
Sí.
I Jenny Hermoso i la pròpia Alexia, de qui sempre s'ha rumorejat que haurien pogut ser amants, tot i que de l'Alexia sabíem que està amb l'Olga, fins a nou avís, i la Jenny no ha donat notícies de tenir parella des del 2020, però tampoc ha dit que ho hagi deixat, amb una noia que es deia Paula Nissen. El 2020 va ser l'última vegada que se les va veure juntes, almenys públicament.
També és veritat que 3 anys donen per... Sí. És a dir, algú podríem haver trobat en 3 anys d'algun like, algun comentari que demostrés que estan juntes. Jo crec que si en 3 anys no hi ha hagut cap símptoma, és que potser sí que ho han deixat.
Sí.
Però a vegades personatges públics, jo que ser, imagina't que tens un conflicte amb la parella de no vull que publiquis més la meva vida i decideixes que omets aquesta relació de les xarxes socials i la segueixes tenint, no?
I però si ets molt famosa et pillen altres bandes, et veuen en una platja,
amb fotos pel carrer,
algú se sap.
Jo entenc que els hi puguin molestar aquests titulars, però a mi personalment és el que dèiem abans, si de cop em diguessin que ens mengem la boca tu i jo, Juliana, com ens han dit alguna vegada, em fa esta gràcia, vull dir, no em molesta. Noies, doneu-nos continguts, encara que sigui mentida.
Com fem el Roger i jo, que constantment estic fent veure que estem liats perquè hi hagi una mica de
barba. Jo t'anava desmentint contínuament, que llavors et demanen fins i tot quan us caseu. Demanaven l'altre dia allà al Massorredi. Bueno, senyor, controlis.
Hi ha alguna jugadora del Barça a qui li agraden els homes? Us preguntareu. Doncs no se'n té constància ara. De moment, també hi ha moltes jugadores que no donen detalls de la seva vida personal, és veritat, però és significatiu que totes les que ho han fet siguin del col·lectiu LGTBIQ+, i ho hagin pogut fer amb una llibertat que jo crec que encara no existeix al futbol masculí. Uh-huh. Mentre són moltíssimes les futbolistes que han mostrat sense complexes, doncs això, la seva orientació sexual, les seves relacions, es poden comptar amb una mà, amb una sola mà, els futbolistes espanyols que han parlat de la seva homosexualitat.
Without violence, but with love. I'm homosexual, and I no longer want to hide myself.
Aquest és Jakub Janto, jugador del Getafe d'origen txec, que va ser viral precisament per haver fet aquest gest de fer un vídeo explicant que era homosexual com si fos la gran cosa, com si haguéssim d'anar donant tots explicacions de la nostra orientació sexual. Molt greu. I a més, es va viralitzar a la premsa perquè és això, excepcional. No sol passar al món del futbol masculí i és un tema tabú encara. Per tant, jo crec que les jugadores del femení no només estan obrint camí pel que fa al futbol, sinó que també són referents per la seva manera de normalitzar l'amor i la sexualitat de tota mena, sense complexos, i que n'aprenguin els homes també.
Laura Grau, gràcies, i jo crec que ens hauràs de tenir informats perquè m'interessa molt el que passa als vestidors.
Ho seguirem.
Però que es lina amb algú que no sigui del col·lectiu de gent esportista,
ai,
no?
Bueno, també.
Clar, també podrien tenir nòvies que fossin,
una actriu,
fem una pausa molt ràpida i les últimes novetats de Rosalía i Rau Alejandro. No sabem si han tornat.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Ets fotoperiodista o t'agrada el món de la fotografia i el periodisme? Coneix de primera mà l'experiència dels grans fotoperiodistes. Emilio Morenati, Jordi Borràs, Joan Fontcoberta o Roser Vilallonga, entre d'altres. Vine al Miravisions, la jornada del fotoperiodisme a Catalunya. Els dies 29, 30 de setembre i 1 d'octubre a Juneda. Inscriu-t'hi a miravisions.cat. Unes jornades organitzades per la Mira.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària, creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana, al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
És quan tu ens mires que tot...
que tot pren sentit.
40 anys amb tu.
40 anys amb tu. Amb rialles.
Amb rialles.
Eufòria i crits.
I crits!
Però és quan tu ens mires.
Però és quan tu ens mires.
Però és quan tu ens mires.
Que hi veiem més clar.
Que hi veiem més clar. Nova temporada de TV3. Ens movem, canviem. I amb tu...
i amb tu...
comencem. Som 3CAT.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar.
3 minuts i mig, arribem a les 2 del migdia. En Rau Alejandro i la Rosalía podrien haver tornat, això ho sabíem, divendres a la tarda vespre, i bé, no sé què en sabem ara que ja hem passat uns quants dies.
Primer de tot m'agradaria recordar-vos que si ens esteu sentint per l'Spotify ens poseu les 5 estrelletes, que jo estic obsessionada i em fareu molt feliç, i sobretot que ens expliqueu rumors que sabeu pràcticament del cert. Hi haurà una caixeta amb una pregunta que posarà quins rumors coneixeu.
Tot això a Spotify.
Tot això a Spotify, i ens el expliqueu. Si no ens escolteu per Spotify, també podeu escriure'ns pel Twitter del programa, que no surti, o pel meu Instagram personal, @JulianaCanet.
Molt bé, dit això.
Dit això, tornem al tema. Rau Alejandro i Rosalía.
Ha tornat, sí o no?
A veure,
o què sabem, de moment?
Mira, el que sabem és que... no, és que esgota. Esgota aquest tema, realment, perquè hi ha molta fake news. Hi ha molta fake news. TikTok en va ple. Jo, l'altre dia, el divendres, entrava al TikTok i tot sonava així.
Rosalía y Raúl Alejandro regresaron. Quédate porque aquí te voy a contar el chisme.
No, chicos, yo soy Jenny Nieblas y en esta ocasió te voy a... La gent és molt pesada perquè, a més, mira, es nota que al TikTok no hi ha gent que sigui periodista perquè ningú s'esforça en desmentir les fake news que es dediquen a escampar.
Però d'on surt aquest rumor?
Tot neix d'una foto que es va penjar a Twitter del Raúl Alejandro llegint un llibre que es diu, a veure si ho trobo per aquí, Diccionario de Composición Poética. Què passa? Aquest llibre també apareixia a la foto del llit que va penjar la Rosalia el divendres passat, on hi havia diversos llibres desendreçats.
I en Rau va penjar també una foto en un avió.
Es va penjar a Twitter aquesta foto, les dues fotos juntes, de dir, uah, estan llegint el mateix llibre. Això va ser una cosa que va passar molt quan se'ls va començar a associar de, oh, porten el mateix jersei, tenen el mateix fons... La foto del Raúl Alejandro és del 2022, penjada el 2022. Esteu bojos.
I per què ens arriba divendres?
Perquè algun boig que ho tenia al cap va penjar-ho per aconseguir likes i per dir, ah, potser hem tornat tal no sé què. Nois, és una foto de quan estaven junts, la del Raúl, i que la Rosalía estigui llegint ara aquest llibre no vol dir res, és que les parelles es contaminen.
Aquest llibre, que per cert, per mi és cutríssim que sigui l'eix que uneix aquesta història. Per mi és com si fos l'Oxford Dictionary of English de l'institut. En plan, què m'estàs dient? Escribe canciones, poesia, lemas, felicitaciones, que no sabeu escriure música, que sou artistes internacionals.
Llegint-se aquest diccionari en un avió, el Raúl Alejandro.
Potser t'hi han regalat.
Tot és mentida, no confieu en això. No,
que era tan fàcil com anar a mirar els perfils de Raúl Alejandro per si havia penjat o no penjat aquesta foto,
era
o si era una
mica
foto antiga.
Ara, el Raúl Alejandro segueix plorant, perquè el concert de Madrid també va fer speech, oi, quin greu, tal. Vull dir, lamentable, ell segueix fent el plurico, però és veritat que no ha arribat al punt de penjar aquesta fotografia.
Molt bé, doncs... Jo pensava que hi hauria aquí com un giro, que haurien tornat, i no m'agradava,
És que haguessin
tornat.
No, pensava, no
quan
sentit.
Ho deixes, potser ja ho has de deixar
mira,
aquí,
Mira, la meva amiga Maria, que segurament ens està escoltant, sempre ho diu. La Rosalía està feta per estar soltera, i per ser una soltera de cony gros que diu jo soc aquí i no necessito ningú. Per mi, que la Rosalía estigui amb el Raúl Alejandro és un bluff total, que no estiguin junts, no els volem junts.
Bé, ens hem posicionat ja. Tu Laura Grau, què?
Gens d'equip Raúl Alejandro, em fa bastant de fàstic, vull dir, és una persona que no m'agradaria tenir al costat.
Ai, ja veig que no ens agrada.
La Rosalía soltera i entera, que diuen els castellans.
Laura Grau, fins demà a la una, que vagi molt bé.
Fins demà.
Juliana, que vagi bé, fins demà.
Va, adéu.